Són les 3.
Catalunya migdia.
Ens atem en efecte a la segona hora del Catalunya migdia, des d'ara i fins les 4. Durant la primera hora us hem explicat que Julian Assange, el fundador de Wikileaks, quedarà totalment lliure d'aquí a unes hores. Un pacte entre la seva defensa i la Fiscalia dels Estats Units avorta el procés d'extradició pel qual s'ha passat els últims 12 anys tancat, primer a l'ambaixada equatoriana a Londres i en els últims anys en una presó britànica. L'acord es ratificarà aquesta matinada a les Illes Marianes del Nord, un arxipèlag nord-americà al Pacífic, cap on està viatjant ara mateix, i després es reunirà a Austràlia amb la seva família. Fi, doncs, d'un periple que va posar al descobert les clavegueres del Pentàgon i que va desafiar la llibertat de premsa a les democràcies occidentals. Després, d'aquí una estona, en parlarem en tertúlia amb Lluís Adell, que és portaveu de Llibertat Premsa Cat, una plataforma creada expressament per exigir la llibertat de Julian Assange. Això, mentre aquí les negociacions per la investidura del futur president de la Generalitat es preveuen llargues, el Parlament, de fet, ja es prepara per fer un possible debat d'investidura en ple mes d'agost. La mesa de la cambra ha habilitat avui l'opció de convocar un ple en qualsevol moment del mes d'agost, incloent-hi entre l'1 i el 15, quan normalment el Parlament està de vacances. Avui Jordi Turull ha passat pel matí de Catalunya Ràdio i ha avisat que Junts no renuncia que Carles Puigdemont sigui investit president. Aquesta tarda, a més, el PSOE i el PP es reuneixen a Brussel·les amb la Comissió Europea i sobre la taula hi ha la possibilitat que tots dos pactin per fi la renovació del Consell General del Poder Judicial, que té el mandat caducat de fa alguns anys. No és la primera vegada que els dos grans partits espanyols semblen a tocar de l'acord. Veurem si avui efectivament hi ha acord o no. I també us hem explicat a primera hora com l'Ajuntament de Girona i la Generalitat s'han compromès a reforçar la seguretat al barri de la Font de la Pólvora després de les dues morts que hi va haver en un tiroteig en la nit de Sant Joan. Els Mossos, mentrestant, continuen buscant l'home que va disparar. Això és el que us hem explicat a la primera hora. Però què més podem afegir a aquesta hora, a més, amb una última hora, Sara Riera?
Doncs sí, amb una última hora, perquè ja tenim els primers amnistiats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amnistiat l'exconseller d'Interior Miquel Buch i el sergent dels Mossos, Lluís Escolà, per haver posat escorta a l'expresident Carles Puigdemont a Brussel·les. Em té tota la informació la Maria Núria Rebella. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs és una notícia que s'acaba de fer pública a la sala amb un escrit molt tècnic de 4 punts. Diu que entren dins dels supòsits de la llei d'amnistia i, per tant, els 4 anys i mig de presó que havia de complir l'exconseller Buch i els 20 d'inhabilitació queden sense efecte. Lluís Escolà, per la seva banda, que va fer d'escorta de Puigdemont a l'estranger, també queda sense efecte la seva condemna de 4 anys de presó. La sala no només ha vist avui, ha deliberat i ha votat aquest cas, sinó 7 més que possiblement en les pròximes hores en tindrem la resolució.
Doncs no deixem l'àmbit judicial. El Tribunal Suprem ha fixat en una sentència que un petó no consentit és un delicte contra la llibertat sexual i que no és imprescindible, afegeix, la negativa expressa de la víctima. És una decisió a partir d'un cas d'un agent de la Policia Nacional Espanyola que va fer un petó no consentit a una detinguda en una comissaria de Sevilla. La sentència del Suprem dona ara la raó a l'Audiència de la capital andalusa, que ja va condemnar aquest policia a 1 any i 9 mesos de presó per un delicte d'abús sexual, un delicte que ara, amb la reforma legal, seria una agressió sexual. El relat del tribunal explica que el policia va fer un petó a la galta a la víctima i no va aconseguir tornar-la a petonejar els llavis. És una sentència que arriba 8 mesos abans que es faci el judici a qui va ser, ho recordareu, president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, per un petó no consentit i coaccions a la jugadora de la selecció, Jenny Hermoso. El govern espanyol ha presentat 2 recursos davant del Tribunal Constitucional contra la llei trans i LGTBI de la Comunitat de Madrid. Ho ha anunciat la ministra d'Igualtat en la roda de premsa que s'ha fet ara fa uns minuts al Consell de Ministres. Ana Redondo ha assegurat que les normatives modificades per l'executiu d'Isabel Díaz Ayuso són regressives i ha afegit que des del moment en què el Constitucional admeti a tràmit aquests recursos, les lleis afectades quedaran paralitzades.
Se prohibirán con carácter absoluto las terapias de conversión en todo el territorio, también en Madrid. No se requerirá informe psicológico ni psiquiátrico para iniciar el tratamiento a menores y, en tercer lugar, se reconocerá la legitimación activa para actuar tanto en procedimientos penales como en contenciosos sancionadores de las organizaciones LGTBI.
I una última qüestió que ens porta fins a Kènia. Almenys 10 morts en les protestes impulsades per joves d'aquest país contra una pujada dels impostos per part del govern de Nairobi. Centenars de manifestants han arribat a saltar al Parlament, on s'havia de debatre un nou text. La iniciativa legislativa del govern pretén augmentar els impostos i crear-ne de nous. És la gota que ha fet vessar el got del descontentament social que hi ha hi ha Kènia, sobretot, com diem, entre els joves que acumulen les taxes més altes d'atur i que denuncien que se'ls aboca a més pobresa i desigualtats.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs de tot plegat en parlem des d'ara i fins a les 4 amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponés. Bona tarda.
Bona tarda.
Amb la cap de política del periòdico, la Júlia Reguer. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I amb l'Antoni Gelong, dinamitzador cultural i escriptor. Antoni, bona tarda.
Bona tarda.
Ha anat bé, Sant Joan, per tots plegats?
Sí, molt bé.
Molt tranquil.
Bé, ja és molt, eh?
Bueno, molt tranquil, excepte el soroll ambient.
Bé, però
que
això
era poc ja sap, tranquil.
Ja, això sap que és el peatge, no?
Aquestes sí, és el nits. Peatge. El peatge el vaig pagar ben pagat.
Molt bé.
Però vaja.
Molt bé, molt bé. Ara de seguida entrem en matèria, amb tots els temes. Ja veieu que algun fins i tot acaba d'esclatar ara mateix, com aquell que diu. Tenim els primers amnistiats, i el nom que més crida l'atenció és el de Miquel Buch, que ha rebut ja doncs, aquesta amnistia després d'aprovar-se la llei. Però ja sabeu que sempre el primer tema ens ve des de fora. I el dimarts és l'escriptora Maria Climent qui ens el porta. Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que sembla que fa referència al primer que preguntava, no?, sobre la nit de Sant Joan i tot plegat.
Sí, bueno, avui porto un clàssic, com no podia ser d'altra manera després de Sant Joan. És que parlaré dels petards, o com diem al Delta, dels petardos. Que per a petardos, estos que protagonitzen esta escena. Ahir vaig llegir un titular que resava: una idílica illa grega en flames pel castell de focs encès per turistes des d'un iot. Esta penya, que anaven en un iot de luxe, vull dir, no us penseu que eren quatre equips en una barqueta de rems, per la foto era més aviat un iot de tres pisos que hi pots caure de cul, es veu que s'han carregat l'únic bosc de pins que hi ha a l'illa d'Hidra perquè van estar llençant los grans pepinos des del vaixell cap a l'illa i, oh, sorpresa, la pinassa pren en tot lo garbo de seguida. I més enllà del debat de si els turistes en diners tenen el dret d'anar a pixar-se a casa dels altres, com us deia, jo he vingut a parlar de petards. Perquè, francament, aquí servidora no els ho ha vist mai la gràcia. Ja de minuda no m'agradaven. Lo més perillós que he manipulat en esta vida han estat les cebetes aquelles que fan plof si les rebats contra terra. Fins i tot les bengales dels pastissos me donen mal rotllo. Segurament, l'ambient que es viu a casa de minuts envers aquest tipus de coses, també passa en el futbol, les carreres de cotxes, la boxa, els correbous, la successió d'exemples podria ser llarguíssima, influeix en com ho acabes vivint tu de gran. Jo, de minuda, pues estava cansada de sentir a casa mon pare, que és metge d'urgències, l'endemà de la revetlla de Sant Joan, que aquella nit havien anat no sé quants de jovenelos en els dits amputats i les mans rebentades pels petardos. Però és que a banda d'això, és que són perillosos per a les mans, per als boscos, pregunteu als pobres habitants de l'illa d'Hidra. I són molestos, un infern per als gossos, desperten els nadons, espanten i a sobre són cars. Me pregunto si els bitllets fessin pum al cremar-los, si la gent els calaria també foc. En fi, a mi digueu-me rància, però jo sóc de l'equip del no als petards.
Vinga, doncs, a veure els equips.
Jo sóc de l'equip completament sí.
Tu sí? Mira, doncs ja tenim. Bé, perquè així tindrem debat. Jo sóc més aviat no. No tan contundent com la Maria, però a mi no m'agrada.
Jo de l'equip de l'Òscar.
Jo de l'equip de la Maria, sense cap dubte.
De la Júlia està
fons,
sola, eh?
I a fons. I a fons.
A fons, eh? Tu, Antoni, no vols, sí. Com més lluny millor.
Jo no n'he tocat ni una a la vida. I ja començo a tenir una edat, em sembla que ja no ja, hi arribaré.
Jo crec que ara ja, si no els has tocat, ja em fa l'efecte no, que no sempre, cal provar-ho, segons com.
Sempre m'han fet por, he vist molts disbarats i no li he vist mai la gràcia. Potser és que no ho he provat, com deien aquells, però no tinc ganes de provar-ho per saber que no m'agrada.
A veure, la Júlia.
Hi ha petards lluminosos, hi ha petards de moltes maneres, això per començar. No, per mi, també suposo que per història de vida, no, però és un factor de cohesió social, familiar, molt important, i també de relació amb altres persones. És a dir, jo, aquest, per exemple, aquest Sant Joan vaig estar a la revetlla del Gòtic, no, i era un espai molt popular on relacionar-te també des d'aquí. Això d'una banda, i de l'altra, crec que és molt important també a nivell de cultura popular mantenir-ho. És cert que és perillós, com els correfocs, però no per això. No, deixant d'existir els correfocs, no? Crec que és molt important que els mantinguem. I també crec que és cert que crec que hi ha un biaix de gènere en aquestes coses, com comentava la Maria, crec que hi és, però també crec que s'ha de reivindicar que és part de la cultura popular.
És veritat, és part de la cultura popular. A mi, de la nit de Sant Joan, per resumir-ho, el que m'agrada és veure els llocs on hi ha focs artificials, no? Quan hi ha... Això sí que m'agrada veure-ho. M'agrada veure-ho des del balcó, des de la finestra, tampoc ha tant servit molt. I és veritat que jo he tingut la sort de que ni els meus, ni el meu fill, ni els meus nebots són molt de petards, cosa que ja em va bé, saps? A part d'alguna bombeta i això. Per tant, jo reconec això que diu la Júlia, aquest component de cultura popular, però sí que personalment, doncs, és una cosa que t'agrada o no t'agrada, no? I és veritat que es comenta molt també el tema aquest dels gossos i això, i hi ha gent que diu, no, jo li dono una pastilla, no sé, clar.
Jo aquest any hem provat per primera vegada, no ho havíem fet mai, marxar lluny, és a dir, perduts al Pirineu.
Que perduts al Pirineu, al meu poble,
no,
del
sí,
Pirineu,
sí.
Allà,
t'has trobat.
Em deixes acabar, no un poble, no. En un lloc aïllat, que no hi havia... I és curiós, perquè era una hostatgeria, perquè a més no arribava ni hotel, era molt modest, però ens van dir que normalment accepten una habitació amb gos i que aquella nit de Sant Joan tenien quatre, perquè havien tingut una allau de petició de gent que anava amb el gos a passar la rotlla. No se'n sentia ni un de petard.
Digues. De tota manera, la meva família ha estat sempre tradicionalment poc petardista. Per tant, com que jo...
Però això va bastant de pares a fills, em fa
la
sensació.
Sí, com que jo no ho he heretat. Tenint en compte que el meu pare era el propietari d'una foneria.
El
foc el teníem molt a prop, clar que a 1000 graus, però fora d'aquest foc no practicàvem. I després, a mi el que em sembla que ajuda la cohesió social és la revetlla, però els petards poden ser excloents, perquè hi ha gent que retira ràpidament si hi ha petards. Per tant, jo estic molt a favor de les revetlles, però una revetlla es pot fer tranquil·lament sense petards. I després, posats a veure foc, com que jo no vaig veure tant de petit, a mi m'agraden les falles o m'agraden els focs artificials de lluny, però no m'agraden els petards, perquè bueno, també em fa molta gràcia aquesta compassió pels gossos, però hi ha persones grans que ho passen molt, molt malament.
I petits.
I d'aquests no se'n recorda ningú, es veu.
Però és curiós això de les falles, tu te'n recordaràs també, perquè és una tradició que s'ha recuperat. No sé si... que ningú se m'enfadi, potser m'excés. És a dir, hi havia les falles...
No n'hi ha mai d'excés, dona. No n'hi ha mai d'excés per això, dona.
No, però... No, perquè s'ha convertit en un reclam turístic i llavors, a veure, pobles que no havien tingut mai falles o que no els padrins allà no recordaven i ara hi en té tothom. I és veritat que allà, per exemple, les clàssiques, no? Les de Barruera, les d'Isil, aquestes... Ja, en fi, si no hi ets a les 5 de la tarda, no, així, per exemple, no les veuràs. I és veritat que és una tradició bonica, és a dir, o aquí al Maresme, per exemple, de la costum d'anar a fer Sant Joan a la platja i menjar-te la truita de patates amb sorra, doncs és una costum maca. Després, una altra cosa és algunes imatges que veus l'endemà en algunes platges, no? Però sí que té aquest component de nit, no? Això que deia la Júlia, no? D'un component familiar, cadascú recorda com celebrava el Sant Joan a casa seva quan era petit, no?
Les fogueres per exemple, sí que us agraden, no? Per això. Les fogueres no?
És que estava pensant i crec que he arribat al què, perquè o sigui, jo sóc valencià, tot i que no m'hi considero, diguem-ne, però sóc nascut a València i tota la meva família és valenciana, i a mi aquí hi ha un punt d'aquesta, de, per exemple, les mascletàs, a mi m'encanten. Però el que no suporto, crec, que és el petard tirat amb traïdoria i amb sorpresa. És a dir, jo la nit de Sant Joan ja ho entenc.
És que no n'hi ha d'altres.
Ja, però no, la revetlla, ja s'entén que la revetlla, diguem-ne, hi ha soroll i, per tant, mira, escolta, és un peatge. Ara, que durant 10 dies abans de la revetlla vagis passejant pel carrer una mica despistat i de sobte un petard et destorbi, allò és el que porto malament. Llavors, anar a la plaça del poble, les festes del poble de la meva mare, on cada dia a la una del migdia hi ha una mascleta, jo sé que aquella hora, aquell dia hi haurà la mascleta, jo vaig allà i la miro i m'agrada. Ara, anar pel carrer i que de sobte t'atabali un petard inesperat, això és el que a mi no...
Però una mascleta es mira o s'escolta?
La tradició valenciana és anar a la plaça, fer el vermut amb aquells petards que són, o sigui, que algú que no està molt avesat pot
pensar que... Fas el vermut mentre estan...
Sí. I és més, hi portes els nens, eh?
Sí, però tu mires de lluny, eh?
o no tan lluny. Jo quan vaig portar per primera vegada la meva dona i el meu fill a veure una mascletà, em van dir si tots plegats eren bojos, aquests valencians, que havien anat al rovell de l'ou de la mascletà a sentir que allò que realment senties com retronava aquí el pit.
Ai, la... O sigui, t'agraden les emocions fortes, però no les petites.
Deu ser això, deu ser això. Jo crec que el tema és el control.
Sí, que no hi hagi sorpresa. Que no hi hagi sorpresa. Que jo sàpigui que aquí hi haurà i acabarà, eh? Sí, sí. Veus, la Marta García, companya d'Esports, em diu, i no de tan lluny. És a dir, algú que ha dit que les mascletes es veuen de lluny, ella que és valenciana, allò, de la Vall d'Uixó, a més, doncs ella recomana, I lo bonico que és olorar la pólvora, diu la Marta García.
Sí, sí.
Sí, sí, escolta'm, cadascú, les tradicions. Però, Maria, ja veus que ara mateix a la taula, tret de la Júlia, tots els altres som del teu equip antipetards. Tot i que no tenim un metge d'urgències a la família, com tu.
Bueno.
Gràcies, Maria.
Pot ser per això.
Gràcies.
Vale.
Adéu,
vinga, bona setmana.
Un quart de quatre. Anem pel que s'acaba de conèixer fa tot just uns minuts. Miquel Buch i el sergent escolar són els primers amnistiats. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya n'esborra la condemna per aquell mosso d'esquadra que escortava a Carles Puigdemont. Els havien condemnat a 4 anys de presó per prevaricació i per malversació i la sala d'apel·lacions aplica una de les primeres resolucions favorable a l'amnistia. Ja es preveu que hi haurà un degoteig de casos. No sé si els més... diguem-ne que mediàtics seran tan ràpids o no, si tots hi entraran o no, si hi haurà el problema de la malversació, si sí o si no, però sí que és evident que tot un seguit de casos gairebé serà automàtica l'aplicació de l'amnistia.
Clar, serà un degoteig i també hem de veure com l'aplica cada tribunal, és a dir, el cas que tenim avui, de fet són 8 casos, 7, i aquest que estem comentant de Miquel Buch i l'escolta de Puigdemont, de Lluís Escolar, que de fet hi havia el dubte sobre què passaria amb aquest cas tenint en compte que hi havia... qui interpretava que la part de la malversació sí que hi havia un enriquiment personal perquè Escolar va cobrar com a assessor de la Generalitat, no? Però veiem que finalment sí que entra dins de l'aplicació de l'amnistia, el que hem de veure si marca tendència o no, però també és cert que el que decideix el TSJ és una cosa i el que pugui decidir el Tribunal Suprem és una altra, per tant sí, veurem un degoteig i hem de veure cap a quina direcció.
Sí, els companys de tribunals donaven bastant per fet que ells dos podien ser els primers, que segurament aquesta mateixa setmana ja revisarà el cas d'uns quants policies nacionals, que aquí és veritat que, per exemple, Òmnium ha dit que no haurien d'entrar-hi, però és probable, és bastant fàcil que hi entrin perquè per l'excepcionalitat que seria doncs, que la gravetat del mal que haguessin fet fos molt alta, doncs no es contempla, no? Per tant, aquests són una mica els que estaven descomptats, el que dius tu, Òscar, no? El referent, no?, que tothom està esperant és a veure què passa amb Carles Puigdemont, no? I aquí és on la cosa, doncs, Carles Puigdemont i també Marta Rovira, no? Però sobretot en el cas de Carles Puigdemont, llavors aquests seran els que ens tindran més pendents durant més temps, jo crec.
Hem arribat a un punt tan lamentable que ens hem d'alegrar que es compleixi la llei, cosa que és bastant sorprenent, perquè la llei és clara en aquest sentit. Em sembla que aquesta sentència, i suposo que les altres 7 que es dictaran avui, l'hagi fet el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, és molt correcte i em sembla molt bé, perquè, excepte casos molt aïllats que depenen del Tribunal Suprem, però que d'altra banda són els més significatius, suposo que seguiran la mateixa línia, perquè si no seria bastant, bastant curiós. Ara, pot passar qualsevol cosa? Jo crec que no, que qualsevol cosa no pot passar, perquè l'informe de la tinent fiscal del Tribunal Suprem, per indicació del fiscal general de l'Estat, és molt clar. Evidentment, si l'informe, com ja el van fer sense que els demanés ningú, els quatre fiscals del procés, no en sortiríem, però jo crec que hi ha una coalició d'interessos entre l'administració central, el govern central i les forces polítiques independentistes perquè això tiri endavant. El que em sorprèn més és aquestes altres notícies que surten que el PP i el PSOE estan a punt d'arribar a un acord per la renovació del Consell General del Poder Judicial, que no sé si podria endarrerir algunes decisions o no, i que m'agradarà veure quin és el resultat d'aquesta reforma, perquè quan la reforma s'ha fet, quan hi havia governs del Partit Popular, la majoria ha estat clarament conservadora. Espero que ara, amb una suposada majoria progressista, la majoria del Consell General també sigui progressista, i en aquest sentit potser sigui menys complicat l'aplicació de la llei. Però la llei s'ha d'aplicar, perquè si hi ha separació de poders, el poder judicial ha d'estar sotmès al poder legislatiu, i no pot ser d'una altra manera.
Perquè aquesta és l'altra pota, és a dir, s'espera aquesta tarda aquesta reunió a Brussel·les del PSOE i del Partit Popular, després que en els últims dies i a les últimes hores especialment hagi transcendit que estan molt a prop d'arribar a un acord. Recordeu que el mandat dels membres del Consell General del Poder Judicial està caducat des de fa anys, però que no hi ha un acord entre els dos grans partits per tal de, això, de renovar el mandat i renovar aquest òrgan, que és l'òrgan que mana sobre els jutges. Fins i tot hi havia hagut aquesta arbitratge, podríem dir, de la Unió Europea, l'ultimàtum d'ara fa uns dies de Pedro Sánchez, dient que si no arribava un acord amb el Partit Popular tiraria pel dret al Congrés dels Diputats amb unes altres majories, amb la dificultat que això comporta, perquè havia de posar d'acord a molts partits petits, i que, a més, fer-ho en contra de l'opinió del Partit Popular o de Vox sempre feia molt complicat el fet de poder-lo renovar. I ara el que ens diuen és que està molt a prop l'acord, no sé si avui mateix, en aquesta reunió que es fa a Brussel·les, podria ser, i si no, en els pròxims dies, pròximes hores. És veritat que tant des del PSOE com des del Partit Popular no ho donen per fet, fins que no estigui al sac i ben lligat. Ho han parlat avui, per exemple, la portaveu del govern espanyol des del PSOE, Pilar Alegría, i Miguel Tellado, del Partit Popular.
Saben que ha habido contactos, que ha habido avances con el Partido Popular, deseando que después de más de 2.000 días haya por fin un acuerdo que nos permita desbloquear.
Nos fiamos más bien poco del Partido Socialista. Para nosotros es clave la mediación de la Comisión Europea. Y sin ella creemos que el acuerdo no tendría garantías de producirse. Pero ya digo, el Partido Popular no renuncia a sus posiciones iniciales.
Veurem si hi ha acord o no, si és avui o si és en els pròxims dies, o si, igual que ha passat altres vegades, que semblava que estaven a tocar de l'acord, al final s'acaba torçant per una cosa o per una altra i al final no signen. Però centrem-nos una mica en això, en el Consell General del Poder Judicial. Sílvia Solanes, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem pel principi. Qui forma part d'aquest Consell General del Poder Judicial? Qui és el CGPJ?
Doncs mira, són 21 persones, un president i 20 vocals. D'aquests vocals, 12 provenen de la carrera judicial i els altres 8 són juristes de reconeguda competència. I com s'escullen? Doncs aquí és on entra la política. Si deixem el president al marge i ens fixem en els vocals, els trien el Congrés i el Senat a parts iguals. I per sortir elegits han de tenir el suport de 3 cinquenes parts dels diputats o senadors. Dit d'una altra manera, 6 vocals de carrera judicial els tria el Congrés, els altres 6 al Senat, i passa el mateix amb els juristes reconeguts, 4 i 4. I és clar, segons les majories parlamentàries, doncs es decanten per uns perfils o uns altres. Després seran aquests 20 vocals els que trien el president.
El fet d'haver d'arribar a 3 cinquenes parts és el que gairebé fa obligatori que PSOE i Partit Popular es posin d'acord, perquè sense un dels dos grans és molt difícil arribar a 3 cinquenes parts. Es pot, però costa molt. Per això cal que hi hagi acord de tots dos per aconseguir aquesta majoria qualificada. Quines funcions tenen aquests membres del Consell General?
Doncs bàsicament en són 3. Una és la selecció, per entendre'ns, preparar oposicions per entrar a la carrera judicial. També fan nomenaments i la inspecció. Si ens aturem en els nomenaments, que és on podríem dir que hi ha el quid de la qüestió, el Consell del General del Poder Judicial tria els magistrats del Suprem, el president de l'Audiència Nacional i els presidents dels tribunals superiors, per exemple, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I aquí és on rau el problema, segons ha explicat a Catalunya Ràdio Albert Pons, que és vocal de la secció de dret penal del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
De la politització del Consell General del Poder Judicial és més greu perquè una de les funcions fonamentals del Consell General del Poder Judicial és el nomenament dels alts càrrecs judicials. Què vol dir això? Que per aquesta via es pot traspuar de forma indesitjable una politització de la pròpia justícia en la seva tasca diària.
Clar, saber de quin peu calça, entre cometes, ideològicament parlant, aquell que tria doncs, magistrats del Suprem, el president de l'Audiència Nacional o els presidents dels tribunals superiors, doncs home, és important perquè depèn de quina ideologia tinguin triar uns perfils o uns altres. Has esmentat molts tribunals, però no has parlat del Constitucional.
Correcte, podríem dir que menja banda, ja que no jutja directament persones, sinó que analitza si els casos s'atenen o no a la Constitució. En aquest cas són 12 membres, 4 els tria el Senat, 4 el Congrés, 2 el Govern i 2 el Poder Judicial, i un cop més el color polític polític de les Corts i de l'executiu acaben condicionant el perfil dels membres. En aquest cas, val a dir, no està caducat.
Clar, això és una rara avis en el sistema espanyol, o si mirem a Europa i al nostre entorn, hi ha sistemes similars d'elecció del govern dels jutges, per entendre'ns?
Doncs podríem dir que s'assembla bastant a l'italià i al francès, perquè hi ha juristes reconeguts de prestigi i jutges, però en l'elecció no es pot comparar. En aquests països els vocals els escollen des de la carrera judicial, no des de la política. Si mirem els altres casos on sí que intervé directament la política, trobem, per exemple, Alemanya, en els nomenaments els alts càrrecs judicials els fa el ministre de Justícia, a Dinamarca, que els fa el rei a proposta del Ministeri de Justícia, a la Gran Bretanya, que també són a proposta del Lord Canceller, o als Estats Units, on els membres del Suprem Federal els nomena el president de la República i s'han de sotmetre a una comissió parlamentària. Però per Pons hi ha una qüestió que va molt més enllà del que està escrit, perquè fora d'Espanya, en general, diu, hi ha un altre concepte sobre la imparcialitat i la independència.
Tota Constitució, hi ha la part escrita i la part de la tradició constitucional. És a dir, si el costum constitucional d'un país és respecte a la imparcialitat als nomenaments judicials, no ha de causar problemes. El que passa és que des de 1980 aquí hi ha hagut una pugna en el sistema constitucional constant dels partits polítics pel control del Consell General del Poder Judicial.
I també cal dir-ho, un dels més controvertits és el de Polèmia, potser recordareu, amb un gran pes polític a l'elecció dels jutges, que fins i tot la Unió Europea va obligar a retocar-ho perquè deia que era massa intervencionista.
Doncs aquest és el dibuix, podríem dir, de com es trien fins ara, i a veure què és el pacte, si és que s'arriba entre el PSOE i el Partit Popular. Què us sembla tot plegat?
Només volia fer una precisió, és indispensable amb les lleis actuals sumar al Partit Popular en aquest acord, perquè la minoria de bloqueig, o sigui, si són 3/5 parts, el Partit Popular en té 137, per tant, té minoria de bloqueig.
Si no es posa d'acord, votant-hi en contra, no s'arriba a aquestes 3/5 parts.
Perquè l'amenaça que fa el president del govern i que expliquen algun dels magistrats actuals del Consell General és que el que vol fer, si no s'arriba a aquest acord, per això d'alguna manera al PP també li interessa arribar a aquest acord, perquè si no canviarà la legislació, és canviar la legislació de manera que es puguin elegir per majoria absoluta. Si es poguessin elegir per majoria absoluta, l'actual coalició heterogènia que dona suport al govern de Pedro Sánchez ho podria fer. Però, clar, per poder arribar a aquesta reforma s'ha de primer reformar la llei d'elecció, que és una llei orgànica, i, per tant, s'hauria d'aprovar i després poder fer els nomenaments. Per tant, llavors el president del govern, o en aquest cas alguns diputats, podria triar per majoria absoluta els que volgués. Per evitar aquest problema i de cara al futur, jo crec que al Partit Popular li interessa arribar a un acord, perquè si no sap que serà pitjor.
Bé, quan el president del govern anunciava l'ultimàtum ja va dir que la proposta seria canviar la llei i, per tant, majories pels nomenaments. Aquí han passat dues coses. Una, el Consell General del Poder Judicial, que estan obligats per mandat constitucional a renovar-lo, encara que faci 5 anys que el tenen així, més de 5 anys, factualment el que passa és que quan el PP està al govern, doncs, i el PSOE ha de venir-se a negociar, no? Doncs s'acaba desbloquejant i acaba havent-hi una renovació. Quan el PSOE està al govern, el PP ho bloqueja. I ha passat sempre. Llavors, per què? Home, perquè al PP li interessa que es mantinguin els que hi ha, perquè és un àmbit molt conservador, majoritàriament conservador, i per tant, diguéssim que l'interessa quan governa i l'interessa quan està a l'oposició que es mantinguin els mateixos, no? És veritat que aquest sistema piramidal amb el que està organitzat, que ho explicava molt bé la companya, el que fa és que a partir del Consell General del Poder Judicial tu el que fas és controlar els nomenaments cap a baix, tot. I d'aquí el famós WhatsApp del Cossidor, quan estava al Senat, que era portaveu del Senat, el 2018, que envia aquell WhatsApp als seus companys de partit, i diu, escolta'm, el PSOE en escollirà 11, nosaltres 9 i la presidència, no? I llavors la presidència era clau, no? Que era el nom que tenien escollit, era Marchena, que s'havien posat d'acord ells dos, perquè diu, d'aquesta manera controlem, deia, no?, la sala segona
detrás,
des de darrere.
Detrás,
Però és que és així, és a dir, perquè la gent ens entengui, és la sala on van els aforats, no? I com que, diguéssim, que havia acumulat bastants casos de corrupció, doncs sempre interessa que tinguis un jutge, en fi, conegut, eh? No cal que sigui més. Clar, l'argument a més del PP de ens agradaria que els jutges poguessin escollir els propis jutges, a mi em sembla pervers. Sabent com funcionen els jutges en aquest país, ja des de gairebé de la cuna, no?, de la formació que tenen, i per tant que arriba a fer la carrera de jutge, doncs no tots, evidentment, per sort, però que estan ja condicionats en molts casos ideològicament des de la formació, i això no treu que segurament si arriben a l'acord, que tant de bo, acabem assistint a un repartiment com sempre de jo poso aquest i tu poses aquest, que és el que passa sempre. El PSOE posa els seus, el PP posa els seus, i després, com passa, per exemple, després també al Constitucional, no cal que et diguin qui ha votat què, perquè és fàcil, només saben qui l'ha nomenat. Coses que no haurien de passar, però que passen.
Sí, jo crec que cobra així, però crec que sí, que la clau és veure cap on va aquest acord i com d'ampliés. És a dir, avui podem veure una mena de compromís per reformar aquesta llei, però també hem de tenir en compte si aquest acord, que serà el primer gran que hi ha entre el PSOE i el PP, perquè l'únic que han fet conjuntament és pactar la reforma de la Constitució per treure el terme disminuïts fins ara, veurem si també hi ha un nomenament al governador del Banc d'Espanya, Comissió Nacional del Mercat, és a dir, hi ha molts nomenaments pendents més enllà del Consell General. Ara, és cert que el Consell General és la peça clau de tot això. Per mi, que vagin a Brussel·les és un pas important, perquè hem de recordar que l'última reunió va ser abans de la campanya electoral de les europees, i allà ja se'ls va dir, vostès no cal que tornin fins que no portin una proposta. Per tant, que avui hi hagi aquesta reunió, entre moltes cometes, express, allà, a les 4:30 d'aquesta tarda, amb una compareixença a 6:15, crec que és indicatiu de que això sembla que va cap a bon port. Ho veurem, perquè l'última vegada també estava tot tancat, inclús la llista de noms que havien de ser nomenats, i finalment, per la reforma del Codi Penal pel delicte de sedició, el PP es va fer enrere. Per tant, fins a l'últim moment podem veure un canvi de posicionament. És cert, també crec que al PP en aquest moment li pot interessar tancar aquest tema ja, per Feijó també es pot reivindicar davant dels seus com la persona que ha pogut tancar aquest pacte. De fet, avui és interessant veure com Feijó està tirant floretes tot el matí a Ayuso davant dels altres barons, no? Una mica de vendre cap a cada costat.
Però clar, és que Ayuso la setmana passada va dir que ni se li ocorris.
Exacte. Per tant, li diu això i ell avui es passa tot el matí dient que la Comunitat de Madrid és el motor d'Espanya, no? També de cara al debat de finançament que estem veient aquests dies, no? I al PSOE, evidentment, li interessa recuperar, en certa manera, vendre que ha pogut tancar aquest acord amb el PP, després de que la seva pròpia majoria s'estigui, no diré desintegrant, però sí com a mínim molt enfadada amb tot el tema de la singularitat catalana a nivell de finançament.
Estava pendent perquè començaven a aparèixer informacions, i Moncloa també ho confirma, o sigui, tot està passant de 3 a 4 avui, acord entre el Partit Popular Europeu, els socialistes i els liberals a nivell europeu per els tres principals comandaments de la Unió Europea. Antonio Costa serà el president del Consell d'Europa,
socialista,
del Consell Europeu. Úrsula von der Leyen, dels populars, és la presidenta de la Comissió Europea, que és el càrrec que ja tenia, i Kaya Kallas com a RBP, és a dir, que són els tres grans càrrecs, diguem-ne, substituint.
BRPP és representant exterior,
sí,
no?
Sí, entenc que sí. Sí. Estic llegint tal qual la nota. I en les negociacions hi ha estat Pedro Sánchez, també juntament amb Olaf Scholz, tots els socialistes, per part del Partit Popular Europeu, Kyriakos Mitsotakis, grec, i Donald Tusk, polonès, i pels liberals, Emmanuel Macron i Mark Rutte, holandès. Per tant, els principals caps de govern que s'han, diguem-ne, que implicat de manera directa en les negociacions, i les tres famílies s'han repartit un càrrec per cadascuna d'elles. De fet, ja després de les eleccions europees ja va quedar clar que aquests tres grups, que són majoritaris i que a més són tots tres pro-europeus, tal com ara mateix està dissenyada la Unió Europea, intentarien buscar un acord per tal que les extremes dretes no poguessin, doncs, posar pals a les rodes o busquessin algun altre acord. És veritat que d'aquelles eleccions ja va quedar clar que aquests tres grups continuen mantenint una majoria prou àmplia com per tal de de poder, per exemple, nomenar aquests tres principals càrrecs que governaran la Unió Europea en els pròxims anys. Per tant, la notícia d'ara mateix, Antonio Costa, Ursula von der Leyen i Kaya Kallas com a màxims responsables de les institucions europees.
Home, és important que els màxims responsables de les institucions es creguin les institucions, és a dir, que siguin europeistes i, per tant, en algun moment, quan hi havia hagut dubtes en el grup del PP europeu, no?, que passaria després de les europees, doncs la pròpia Ursula von der Leyen la mateixa nit de les eleccions ja es va fer valdre, no?, i ja va començar a moure els fils. Per tant, jo crec que és una bona notícia.
Encara més quan a la recta final de campanya Feijó va dir allò de que Giorgia Meloni no estava dins del que ell defensava com a extremes dretes, sinó que era una extrema dreta diferent i que per tant s'hi podia acabar pactant.
La nostra Úrsula també va jugar una mica amb això en campanya.
Finalment, per tant, és bona notícia que s'hagin posat d'acord i també posar el valor, en certa manera, que es compleixin els terminis, no?
Bé, xampany.
Molt bé. Sí? O diguis amb ironia?
Home, està bé cantat aquest, aquest repartiment, perquè és el repartiment tradicional que passa a la Unió Europea. El que està bé és que ho fan de pressa, que no s'estan 5 anys per decidir a veure en qui posen en cada càrrec, no? I bé, veurem si el segon mandat d'Ursula von der Leyen és una mica més vibrant que el primer. Però està bé que Antonio Costa l'hagin reciclat tan ràpid, perquè em sembla que és un molt bon polític.
I que m'ha de deixar el càrrec a, sí, Portugal, a Portugal per un, sí, cas que després no va acabar, va quedar com una mica menys del que semblava tot plegat, eh? És a dir, que al final...
Sí, ja passen aquestes coses. Sí.
Passen 6 minuts de 2:15, només una cosa sobre les negociacions. Gairebé un mes i mig després de les eleccions al Parlament de Catalunya, a hores d'ara encara no està clar si Catalunya tindrà president o no aquest estiu, o si en canvi hi haurà una repetició electoral a l'octubre. Demà el president del Parlament, Josep Rull, activarà el rellotge, podríem dir, després que Salvador Illa i Carles Puigdemont hagin demanat més temps per trobar suports. Avui des del matí de Catalunya Ràdio, Jordi Turull ha passat la pilota als socialistes, podríem dir, ha pressionat el PSC perquè facilitin la investidura de Puigdemont i ha avisat que, si no ho fan, els socialistes seran els responsables d'anar a una repetició electoral.
El que diu Salvador Illa amb tots els idiomes, ho pot dir amb més idiomes si vol, però Salvador Illa l'hem vist dir blanc i l'endemà negre només per una trucada del PSOE. Nosaltres el que confiem és de poder tenir una majoria més gran que la que pot oferir Salvador Illa. I a partir d'aquí serà Salvador Illa si decideix si col·lapsa o no col·lapsa la investidura i anem a noves eleccions. És així de clar.
Per tant, des del Partit Socialista li ha respost Patxi López, el seu portaveu al Congrés, des de Madrid.
Solo hay dos opciones en Cataluña, o Salvador Illa o el bloqueo y las elecciones. No hay ninguna otra más. Ya sé que algunos todavía mantienen eso de que Puigdemont puede tener alguna posibilidad. No, esa candidatura es inviable. O Salvador Illa o bloqueo y elecciones.
Anava a dir una cosa que, sent política i política catalana, no dirà, però ara mateix tot apunta a repetició electoral. Ja sé que després les coses s'acaben
no
movent i tot plegat, eh?
No,
jo tampoc. No, jo dic que tot apunta, però clar, més de saber, perquè no seria la primera ni l'última vegada que les coses canvien, i a vegades en l'últim minut, a l'últim segon, eh? Però vaja.
Jo l'únic que sí que em veig en condicions de defensa avui i el 25 d'agost, i si no em vens a buscar... Ja. És que el PSC no farà president a Carles Puigdemont. Això crec que em veig en condicions de defensar-ho avui i el 25 d'agost.
Ho apunto pel 25 d'agost.
Sí, apunta tu i podem fer-ho, podem fer el dinar aquí
podem
a Lleida.
A Lleida, millor Lleida.
Encara
millor.
No hi haurà Catalunya mitja de 2 hores. Encara
és igual, però
en programació estiuenca.
Però podem dinar igual.
Sí, home, això sí. Home, jo, un dinar això, i a Lleida, escolta, no direm que no, eh?
Això em veig en condicions de defensar-ho el 25 d'agost.
Jo ara, encara aniria més enllà, encara aniria més enllà. Jo crec, i això ja estic anant més enllà, que Junts ho sap.
Junts ho sap i el que fa és intentar pressionar Esquerra.
Un bloqueig, juntament amb Esquerra, perquè hi hagi la repetició electoral.
És a dir, el senyor Patxi López en aquest, té raó en això, és a dir, al final la decisió última és la mateixa que el 13 de maig, i és o Esquerra fa president a Illa o es va a repetició electoral. Per pura aritmètica, eh? No cal buscar-hi tampoc més explicacions, l'aritmètica és aquesta. Ara, si com a manera de pressionar Esquerra o d'expulsar-li la pressió, no? O d'ajudar-li a no estar tan pressionat
pensant que ho fan amb bona fe de Junts, és dir, escolta'm, no pateixis, perquè si tu no el fas president, nosaltres el que farem és responsabilitzar Salvador Illa i tu també de que hi hagi una repetició electoral. Doncs com a estratègia em pot semblar interessant, però l'aritmètica continua sent la mateixa, per tant, és així, és a dir, o Esquerra fa president a Illa o hi ha eleccions, no més.
No, és que completament d'acord, però a part jo crec que si tornem a escoltar una mica l'àudio de Jordi Turull, el que fa és carregar contra el PSC, però el que està fent és pressionar Esquerra dient ja tenim un acord, quan tampoc és cert, és a dir, Esquerra tampoc ha garantit que en el supòsit de que Puigdemont es presentés a la investidura tindria els seus vots, això d'una banda, i a més tampoc és casual el dia en què tenim una nova reunió més o menys, entre moltes cometes, més oficial entre el PSC i Esquerra, on ja s'estan abordant carpetes més enllà del finançament, perquè el finançament en el fons passa pel govern de Sánchez, per tant la proposta haurà de venir del PSOE. El que sí que estan parlant més concretament entre el PSC i Esquerra és sobre mesures pel català, contra l'extrema dreta i tot això, aquestes carpetes van avançant, és a dir, no s'està esperant a tancar un acord de finançament per parlar de la resta de coses, sinó que la negociació s'està encarant al revés. Per tant,
clar,
veurem què
que passa.
Que
jo, és veritat, això que estan parlant aquestes coses que dius, però en les investidures, com en els pressupostos, quan l'Alicia Sánchez Camacho li donava a Artur Mas o quan Junts li ha donat a Pedro Sánchez, si tu vols investir-lo, l'investeixes. I si tu vols votar-li els pressupostos, li votes. I si no, sempre trobaràs arguments a favor o en contra. I per tant,
et compliques una mica la vida quan dius que qualsevol acord que tinguis te l'ha de ratificar la teva militància.
Clar,
perquè
llavors,
la militància
clar,
es mou clar, per raonaments que encara, no tenen per què ser els mateixos dels directius.
I encara que li venguis molt bé, pot ser que després
no
et surti bé.
No ho controles.
Tu pots intentar induir la resposta, no? I això ho fan tots els partits. Ara, és veritat que a més vam veure el que
tenen
va passar...
Tenen un punt d'ingovernables.
No, i vam veure què va passar aquí a Barcelona, que el moment no podia haver estat triat pitjor per part de la Federació de Barcelona de presentar l'acord amb Collboni, que ja és alcalde, perquè no el fas alcalde, ja ho és. Per tant, és només intentar guanyar una quota de poder, de protagonisme, de gestió. Però clar, el moment era pèssim, no? I és cert que et compliques més la vida donant la veu a la militància. I necessites vendre'ls alguna cosa, necessites que el singular doncs no sigui només el que diu l'Estatut, i necessites que el català, i necessites vendre un programa d'esquerres, tot això és cert. Però al final, si tu vols dir que allò és suficient, doncs ho fas. I si tu vols dir que allò no n'hi ha prou i que per tant no l'investeixes, també. Ara tots han d'intentar que sigui una cosa que els hi permeti això, sortir amb la cara alta a tots, no? Però el càlcul final és el mateix que el, insisteixo, és el mateix que el dia 13, si el deixes passar o no.
Sí, la diferència és que aquí falten dos mesos on veurem negociacions molt llargues i al límit. I per tant, el que deies, Òscar, podem garantir que hi haurà repetició?
No es pot garantir res.
Ni sí ni no.
Si no tot el contrari,
dinar,
eh?
No? Ara estic pensant, perquè jo sí que m'he jugat al dinar amb que,
sí, sí,
amb que el
sí,
PSC
sí.
No faria president a Puigdemont, però l'Òscar ha dit repetició electoral
No aposto en política catalana, vaja. És que no, bé, ni espanyola,
no,
de fet.
No apostis amb res, que és perillós.
També és veritat. Sí, sí.
A veure... Primer, Jordi Turull fa les declaracions lògiques que ha de fer, perquè què ha de fer si no? Dir que no té cap possibilitat. No conec cap dirigent polític que digui aquestes coses. Ell fa un càlcul que és sumar amb Esquerra i que l'altre bloc, diguem, només sumen PSC i els comuns. Bé, aquest és un càlcul que ja veurem la pràctica si el confirma o no. Jo trobo una mica lamentable que a la política catalana a Jordi Turull hagi contestat Patxi López. M'agradaria més que l'hagués contestat algú del PSC, perquè si no dona la impressió que la negociació ben bé no s'acaba de portar.
Deixa'm dir en defensa
del
PSC. No. Vull dir, Patxi López ha contestat perquè algú l'ha preguntat pel Consell General del Poder Judicial per tal d'hora i li han demanat, escolti'm, Jordi Turull ha dit això, perquè el PSC, si alguna cosa ha dit en les últimes setmanes per activa i per passiva, i a més en un tall de veu davant la Gemma Nierga fent la broma en diferents idiomes, és que no investiria Carles Puigdemont.
No, i perquè cada dimarts hi ha les rodes de premsa després al Congrés o cada dimarts al matí.
Acabo el meu... la meva presentació, si és possible.
Sí.
Pues és una llàstima que no li poseu més micros a Salvador Illa, perquè seria lògic que fos ell el que respongués. Els micros els posa la premsa a qui vol, quan vol, I són tan clamorosos a vegades les manifestacions com, com els silencis, no? A mi no m'agrada. Després, a veure, és veritat que els partits poden fer veure, sobretot les cúpules, que viuen normalment amb una bombolla cadascuna d'elles, que l'acord és molt bo i a vegades amb els mateixos continguts el no és bo. Per exemple, els comuns no voten un pressupost perquè hi ha unes determinades coses, però després resulta que poden votar una investidura que comportarà els mateixos temes. Vull dir que això ja ho sabem. El tema aquí és que en el conjunt del país, fora d'això que en dieu l'àrea metropolitana, hi ha molta gent d'Esquerra Republicana que no està gens contenta amb la situació actual. I si ja es van equivocar plantejant la consulta a la militància de Barcelona, que per ser suaus direm que va tenir un efecte d'efecte d'organització, els hi pot passar exactament el mateix amb l'acord amb els socialistes, perquè l'acord amb els socialistes, aquesta vegada, com totes les vegades, hi ha d'haver alguna cosa substancial. Això de la singularitat del finançament sembla que també està descartat si escoltem el PSOE. Clar, és molt difícil que Esquerra Republicana, els dirigents d'Esquerra Republicana actuals, que és un partit d'altra banda en reconstrucció, presentin a les bases un acord on no hi hagi algun element substancial. I està molt bé que parlin sobre el català i sobre tot el que convingui, però la situació financera de la Generalitat és impossible. El president Aragonès ho ha dit per activa i per passiva, la consellera Mas ha presentat un model i evidentment no és el model en què deu pensar el Partit Socialista, perquè el model del Partit Socialista és que ho discutirem entre tots i a veure què surt. No he vist mai destacar la singularitat a la pluralitat. Això són termes antagònics. Per tant, el PSOE ha de tenir molta imaginació per arribar a aquest acord. Ha de convèncer primer a l'estructura d'Esquerra Republicana i després aquesta estructura ha de convèncer a la seva militància. Vull dir que no sé qui guanyarà el dinar del 25 d'agost.
No, però a veure, això no treu... És veritat, i és veritat que, per exemple, la Federació d'Esquerra de Lleida...
Exacte. Es va mostrar públicament en contra d'un acord amb els socialistes. Sí.
És veritat que probablement hi ha una part de la militància de l'àrea metropolitana que potser no ho veu com la de la Federació de Lleida. És veritat que l'alternativa d'unes noves eleccions on segurament Esquerra no li aniria millor i probablement el resultat tampoc seria massa més clar que ara, doncs és un element a tenir en compte a l'hora de prendre la decisió també per part d'Esquerra. És veritat que tampoc sabem, per exemple, si l'alternativa és, com vol fer Junts, insistir amb l'abraçada de l'os de la llista unitària, que és com sempre fer a Esquerra el paper d'Escolanet, que és el que ja tradicionalment Convergència reservava per ells i després Junts ha intentat, doncs no, això són elements que també la direcció d'Esquerra ha de tenir en compte i ho ha de valorar. La qüestió és, una repetició electoral castigarà tothom. És a dir, en el sentit de que hi haurà una major abstenció, crec que en certa manera fàcil d'explicar, i tampoc hi haurà un resultat molt millor més enllà de que sabem segur que l'Aliança Catalana pujarà i que potser els equilibris entre les majories es podran moure una mica, però hauran de tornar a obrir una negociació que potser tampoc serà tan diferent com la d'ara. I en el cas d'Esquerra, doncs, si són menys diputats, també és menys força per negociar.
Bueno, és que poden deixar de ser decisius. Clar. És a dir, ara van justos. Van Clar. A 68, comptant a PSC, Esquerra i els comuns. Per tant, si Esquerra només que en perdi un, tota la seva força negociadora cau. És a dir, ja no seran decisius per això.
El que pot buscar Junts per Catalunya, buscant la repetició electoral, és que el teòric tripartit d'Esquerra no sumi. I que, per tant, d'aquesta manera quedis més obligat, entre cometes, no sé buscar quina alternativa, perquè en l'alternativa hauries de comptar amb Aliança Catalana, que de moment ja han dit des de Junts per Catalunya que no en volen comptar.
Per això et dic que tampoc
no,
tant,
no és difícil.
Pensar que la repetició electoral et resoldrà l'escenari, doncs, en fi, jo no ho veig tan clar tampoc.
De fet, la pressió en aquest cas podria ser cap a Junts per facilitar la investidura d'Illa, no cap a Esquerra, per tant.
Em sembla que això no passarà.
Ells estan fent el mateix que d'en Segons, demanant-li al primer que investeixi...
Però a l'alcalde Collboni no li va anar malament, no? I era Segon, no?
Sí,
però és que aquí s'aplica segons com vingui.
No, però hi ha un fet diferencial. Collboni no va demanar al guanyador de les eleccions que li votés a favor. És a dir, tu pots fer una...
No necessàriament ha de votar a favor.
No, abstenir-se, o sigui, renunciar a presentar-se. Vull dir que necessites que el primer, qui va guanyar les eleccions, faci una cosa diferent a governar. I això sí que...
El problema és que hi ha hemeroteques que diuen el que diuen. I hi ha declaracions de polítics que van fer les que van fer. Mm-hmm. I van dir que si no guanyaven no serien alcaldes. I van ser alcaldes.
Sí, això ho va dir Collboni.
Això ho va dir Collboni,
sí,
no?
Sí, sí.
Per tant, escolta... Això de la política és molt complicat, per això no m'hi dedico, però poden passar coses...
No, la meroteca és traicionera per
molt,
tothom.
Molt,
això
per tothom,
segur,
per tothom.
Fins al punt de que Carles Puigdemont va dir que vindria la investidura i no sabem si vindrà, perquè dos vegades va prometre que vindria i dos vegades que no ha vingut.
I que no investiria mai a Pedro Sánchez.
I que no investiria mai a Pedro Sánchez en campanya i el va investir.
Si tirem de meroteca, tots els partits tenen mort a l'armari.
Tots els partits i alguns periodistes.
També.
I alguns periodistes.
No, jo crec que
una mica de modèstia...
No, dic una cosa, vaig fer 5 anys al programa amb en Marc Moliner, que sempre deia ningú aguantaria una hemeroteca, ningú.
Sí,
no només els periodistes, no, fins i tot la gent corrent, entre cometes, que no diu públicament les seves opinions, però que segur que si les fes públicament també canviarien...
Té la sort de no sortir el diari.
Exacte, això. Falten 10 minuts per arribar a les 4, una pausa i ara continuem.
L'estiu arriba a Rodi. Ara, si compres pneumàtics de les nostres millors marques, et regalem un superinflable en forma de pneumàtic. Consulta totes les nostres ofertes a Rodi.es i no et quedis sense l'inflable de l'estiu. Rodi Motor Services, motor de confiança.
El 28 i 29 de juny arriba la tercera edició del Festival de les Idees i la Cultura del Diario.es. Un festival al carrer amb accés lliure i gratuït, amb concerts, teatre, debats, entrevistes i activitats per tots els públics. Sidoní, Margaret Atwood, Bob Pop, Gemma Nierga, La Ruïna, Juan Diego Boto, Júlia Colom i Marc Giró com a mestre de cerimònies. Festival de les Idees i la Cultura, el 28 i 29 de juny a la plaça Catalunya de Barcelona. Més info a eldiario.es/fe.
Aquest estiu tens unes quantes cites obligades al Palau Robert. Fins a 5 exposicions t'hi esperen amb els braços oberts. Literatura, arquitectura, cultura, tecnologia, fotografia i música. Tot per tota mena de públics. Tot d'accés gratuït. Tot els propers mesos de juliol i agost al Rovell de l'Ou de Barcelona. T'ho perdràs? Més informació a palaurobert.gencat.cat.
Aquest agost gaudeix amb el Festival Mar d'Estiu i el Periòdico dels millors concerts al costat del mar. Sergio Dalma, Malú, Rosalén, Luz Casal, Los Secretos, Sopa de Cabra, Muixca, The Tietz i molts més. Mar d'Estiu al Maresme. Concerts, platja, gastronomia, moda i diversió. Entrades a mardestiu.cat.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Paraules.
Paraules que ens informen.
De dia i de nit.
Catalunya Informació.
A tota hora, a tot arreu.
Informatius de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Aquest juliol, el Liceu s'omple de dansa amb dues cites imprescindibles. Sasha Walls and Guests presenten Sacra, una explosió de dansa que et deixarà sense alè. I pels amants el clàssic El Llac dels Cignes amb el Ballet de Roma, del 6 al 23 de juliol. Entrades a liceu.cat.
Hi ha decisions que ho canvien tot. Per això, si el teu somni és tenir un fill, tria IBI Barcelona. Disposem de les millors taxes d'èxit, l'última tecnologia i un gran equip de professionals per ajudar-te a formar una família. Demana cita a IBI.es. IBI, on neix la vida.
Torna al Liceu la clàssica producció d'Adriana Lecouvreur, de Silé. Dos repartiments de luxe. Roberto Alaña, Freddy de Tomaso, Alexandra Kurzak i Valeria Sepe tanquen una temporada d'òpera espectacular. Fins al 29 de juny. Entrades a liceu.cat.
Catalunya migdia.
7 minuts i seran les 4. El nom del dia és el de Julian Assange, que ha recuperat la llibertat després d'haver arribat a un acord amb la justícia dels Estats Units. Acaba un periple judicial pel fundador de Wikileaks que ha durat 14 anys. Assange s'ha declarat culpable de violar la llei d'espionatge. És un dels gairebé més de 20 càrrecs de què l'acusaven. Li cau una pena de 5 anys, però ja l'ha complert els últims anys en una presó d'alta seguretat britànica. De fet, a aquesta hora, Assange està volant cap a les Illes Marianes del Nord, un territori nord-americà situat al mig del Pacífic. Allà es declararà culpable i podrà tornar cap a casa seva a Austràlia. Per ampliar aquest cas, saludem en Lluís Adell, que és portaveu de Llibertat Premsa CAT, una plataforma creada expressament per exigir la llibertat de Julian Assange. Lluís, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Què significa l'alliberament de Julian Assange?
Home, l'alliberament de Julian Assange és una cosa que buscàvem fa molt i molt temps, tothom. És una cosa que està entroncada amb la llibertat de premsa, perquè necessitem que aquesta llibertat de premsa s'exerceixi precisament per conèixer doncs, totes les coses que passen al món, i algunes d'elles no són gaire agradables. I nosaltres treballem no només per la llibertat de premsa, sinó que també treballem pel dret a rebre una informació veraç.
Hi ha alguns activistes que posen allò una mica d'aigua al vi, dient, home, és que s'ha hagut de declarar culpable d'un dels casos i això pot ser un precedent per la llibertat d'expressió.
Bueno, això, ja, la majoria de procediments judicials, ja ens agradaria que no l'haguessin empresonat mai, ja ens agradaria que no hagués hagut d'anar a l'ambaixada de l'Equador en cap moment i que el món tingui una democràcia de molta més qualitat, no? Però davant de la situació en què ell es trobava, penseu que des de que està ingressat, ingressat a la presó d'alta seguretat de Belmarsh, estava tancat en una cel·la de 2 metres de llarg per 3, i aleshores això era una vida molt inhumana, i qualsevol sortida, encara que sigui com aquesta, nosaltres la donem per bona.
Per què creieu que els Estats Units finalment ha acceptat aquest acord després de tants anys de lluitar-hi?
Bueno, no ho sabem. Jo ens agrada sempre dir que gràcies a la pressió que hi ha hagut, perquè penseu que aquest cas d'en Julian Assange ha estat un cas global. Des de moltes parts del món s'ha lluitat per la seva llibertat, i des de tota classe i tota mena de gent, des de gent del carrer, com diputats de parlaments, el Parlament australià, ja que ell té la ciutadania, és nascut a Austràlia, doncs va pressionar molt fort als Estats Units. És a dir, ha estat una lluita de fa molts anys i que crec que al final ha tingut el seu resultat. Jo crec que a vegades, quan les acusacions són tan que cauen pel seu propi pes, tard o d'hora, doncs al final la justícia triomfa, no? Esperem que sigui així del futur.
Esperem que sí. Creieu que un cas com aquest ha fet que molts ciutadans occidentals, podríem dir, hagin perdut la innocència a l'hora de veure com actuen els seus governs?
Sí, no, evidentment. Les imatges aquelles, per exemple, aquelles que han corregut tant de Bangkok, uns helicòpters a metall en 12 persones, entre ells 2 periodistes de Reuters, aquelles imatges fan fredat, no? I te'n dones compte de que a vegades els governs, per democràtics que siguin, com els Estats Units, són capaços de fer coses que claven al cel, no? I evidentment que corri tot això, doncs és necessari, i per això treballem per la llibertat de premsa, perquè si no hi ha llibertat de premsa, no coneixem totes les coses que es fan en el món.
Es podria dir que hi ha hagut un abans i un després de Julian Assange, perquè recordem que ell va fundar Wikileaks, que ha acabat inspirant centenars d'eines per destapar pràctiques corruptes i opaques com aquesta que estàvem explicant dels governs.
El que és necessari és que hi hagi organismes com Wikileaks, que això corri per tot el món. El que és necessari també, deixa'm fer una crida, diguem-ne, fora d'una mica del normal, és a dir, el que ha de ser és que la gent, les persones, ens empoderem i participem en les entitats, en les associacions. Hem de treballar perquè el món sigui un lloc perfectament vivible. L'emergència climàtica no és tolerable, i les injustícies que es produeixen a tot el món tampoc. Per tant, faig una crida a tothom que participi, que s'empoderi, i que hem d'aconseguir un món millor, no ja per nosaltres només, sinó pels nostres fills i nets.
Lluís Adell, portaveu de Llibertat Premsa CAT, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Tinc 2 segons.
2 segons.
3.
Sí.
En Pablo González, el tenim igual que el Julian Assange en una presó de Varsovia. Ara anem per ell.
Molt bé, doncs gràcies, Lluís. I també gràcies a la Neus Tomàs, a l'Antoni Gelong i a la Júlia Regué. Gràcies i fins la pròxima.
Adéu.
Queden un parell de minuts de publicitat, el butlletí i la tarda de Catalunya Ràdio. Tornem demà a les 2.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
A 200 metres de tu hi viu la Isabel. Està jubilada i per poder esmorzar cada dia recorre els bancs d'aliments com més d'un milió de persones al país. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments i fes un donatiu amb un Bizum al 38014 o entrant a capllarsensealiments.org. Ajuda de quilòmetre zero. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs d'aliments.
El 28 i 29 de juny arriba la tercera edició del Festival de les Idees i la Cultura del Diario Punès. Un festival al carrer amb accés lliure i gratuït, amb concerts, teatre, debats, entrevistes i activitats per tots els públics. Sidoní, Margaret Atwood, Bob Pop, Gemma Nierga, La Ruïna, Juan Diego Boto, Júlia Colom i Marc Giró com a mestre de cerimònies. Festival de les Idees i la Cultura, el 28 i 29 de juny a la plaça Catalunya de Barcelona. Més info a eldiario.es/fic.
Sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? I més d'un 20% mentre viatja? Per no parlar dels incidents a la llar. Amb el RAC tindràs assistència 24 hores a casa, de viatge, fent esport i amb cotxe, moto, bici o patinet. Festa del RAC i viu amb tota la confiança des de només 41 euros a l'any.
RAC. Hi som per ajudar.
Catalunya migdia.